Bon dia, com esteu?
Bon dia per agafar un bon constipat. No badeu. Mantenim les temperatures fresques aquesta setmana.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 21 d'octubre de 2024. A Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 7 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 16 graus. Temperatures contrastades, fresca a l'interior de nit i matinada i ambient suau al migdia, exceptuant la línia de costa amb temperatures frenades durant tot el dia. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Salvem la Pineda d'en Gori interposa un recurs contra la sentència que avala la construcció de dos edificis a Palamós. A més, a Sant Feliu de Guíxols ja han aprovat les ordenances fiscals pel 2025 amb una pujada destacada en la taxa d'escombraries. I finalment també hem de parlar de que Pals ha aprovat inicialment la segona fase del projecte de Via Verda per unir Masos de Pals amb la zona de la platja. De seguida ampliarem tota aquesta informació i molta més, però també parlarem amb un dels arqueòlegs que ha dirigit el treball de camp a la vila romana del Collet, Marc Bouzas, i parlarem sobre les noves troballes de la darrera campanya d'excavacions en aquesta zona. I com cada dilluns, també parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
I també tenim a la Laura Quinyonera. Bon dia, Laura.
Hola.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, Salvem la Pineda d'en Gori interposa un recurs contra la sentència que avala la construcció de dos edificis a Palamós. Els ecologistes van portar l'atorgament de la llicència d'obres a la justícia i han criticat que el jutjat contenciós número 2 de Girona ho ha desestimat sense tenir en compte l'estudi d'impacte d'integració paisatgística dels tècnics de l'entitat ni el perit que ell mateix va designar. La portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa, també critica que la sentència no respecta la llei de paisatge, perquè tot i que els edificis estan construïts fora del bé cultural d'interès nacional de la Cala Salguer, l'impacte és ben fort a l'entorn perquè és molt visible des de molts indrets. Veurem com s'acaba desenvolupant aquest recurs. I també hem de destacar que Sant Feliu de Guíxols ha aprovat les ordenances fiscals pel 2025 amb una pujada a la taxa d'escombraries. Carla.
La taxa que es modifica respecte a l'any passat és la de tractament i recollida de residus. Des del govern municipal apunten que aquesta pujada es deu al tancament de l'abocador de Solius i per l'aplicació de la nova normativa europea.
I Pals aprova inicialment la segona fase del projecte de Via Verda per unir Masos de Pals amb la zona de la platja. Mariona.
El ple de l'Ajuntament de Pals ha aprovat la segona fase del projecte del Camí Verd per vianants i bicicletes, que connectarà el nucli dels Masos de Pals amb la platja. Aquest projecte busca fomentar la mobilitat sostenible i ja ha iniciat el procés d'expropiació per les obres.
I canviem de tema perquè encetem la plana de successos perquè han detingut un home a Sant Feliu de Guíxols per diversos robatoris a un pàrquing comunitari del carrer de la Mercè Laura.
El passat dia 15 d'octubre, els Mossos i la policia local de Sant Feliu de Guíxols van detenir un home de 34 anys acusat de diversos robatoris amb força en trasters i a l'interior de vehicles. Tots s'haurien comès la mateixa matinada del 9 d'octubre a un pàrquing comunitari del carrer de la Mercè. Sota autorització judicial, les forces de seguretat han escorcollat el domicili del detingut i han trobat objectes que el relacionarien directament amb el robatori, com ara bicicletes, cascs i un martell. L'home, que té antecedents, ja ha passat a disposició judicial.
Thank you. I un caçador furtiu mata 3 oques protegides a l'estany de Pals. I és que aquest caçador furtiu ha matat 3 oques de galta blanca, una espècie protegida, aquest dissabte al matí a l'antic estany de Pals, al Baix Empordà. Els fets van ser presenciats per un grup d'ornitòlegs que van alertar els agents rurals. El caçador no tenia permís de caça, segons la Federació Catalana de Caça, que vol emprendre accions legals. Veurem com acaben aquests fets. I canviem de tema perquè Torroella de Montgrí l'Estartit limita l'ús de patinets i bicicletes elèctriques amb noves mesures de seguretat. Mariona.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una nova ordenança que regula l'ús dels patinets i bicicletes elèctriques per millorar la seguretat viària. Entre les noves normes, ja en vigor, destaca l'obligatorietat de portar casc i la prohibició de circular per voreres i zones de vianants, a més de la limitació de velocitat segons la zona.
I el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, entrega el Premi Terracota Bienal a la ceramista Núria Gimbernat. Carla, què més en sabem?
Salvador Illa ha recordat en el seu discurs la rellevància que té la Bisbal en el món de la ceràmica. Per això ha remarcat la importància d'organitzar actes com la Terracota Bienal per poder promoure la identitat de la Bisbal i alhora la necessitat d'innovar i adaptar-se al present i futur del sector.
I canviem de tema perquè l'Escola Pivert de Palafrugell envia una carta al Departament d'Educació per reclamar més recursos per les necessitats de l'escola inclusiva. Què més sabem, Ferran?
La directora del centre, Rosa Paniagua, explica a Ràdio Palafrugell que el model d'escola inclusiva està molt bé, però destaca que fan falta més recursos per poder fer una atenció diferenciada. El model busca vetllar per les oportunitats d'aprenentatge de tothom, independentment de les seves capacitats, condició social o cultural, la religió o altres aspectes.
I neixen 151 polls de gaig blau a l'Empordà durant aquesta temporada de cria, Laura.
El gaig blau és un ocell transsaharià que passa per Catalunya cada primavera per reproduir-se. Normalment nidifica a l'interior d'arbres vells i hàbitats que cada cop són més escassos. Endesa impulsa el projecte Coràcies dins el seu pla de conservació de biodiversitat. L'empresa cedeix els seus espais a les torres elèctriques per la instal·lació de caixes niu. Any rere any, el projecte esdevé un èxit, oferint un punt de nidificació segur a aquesta espècie amenaçada.
I unes 2.000 persones participen a la cursa Corre per les Mames al Baix Empordà, Carla.
L'esdeveniment es va celebrar simultàniament en 24 punts de les comarques gironines amb la presència de gent de totes les edats, incloent famílies amb nens i persones que han participat acompanyades de les seves mascotes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i nosaltres les repassem perquè centenars de víctimes d'una estafa piramidal amb criptomonedes a escala global demandaran una vintena de futbolistes i exfutbolistes per fer-ne propaganda, segons una investigació que ha publicat el diario.es. L'empresa anomenada Omega Pro es va embutxacar 3.000 milions d'euros amb la promesa d'una rentabilitat d'un 300% en tan sols 14 mesos per invertir en criptomonedes. Ho van aconseguir a través d'una campanya de màrqueting agressiva en què van participar jugadors d'alt nivell com Vinícius o també Carles Puyol. Per tant, haurem de fer un repàs dels implicats i també de com evoluciona aquesta investigació. I l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusat aquest diumenge un grup de persones de rebentar la seu de la formació al municipi. En una piulada a Twitter, el que es coneix ara com a X, Sílvia Orriols publicava que uns antifeixistes acaben de rebentar la seu d'Aliança Catalana, però la feixista sóc jo. La seu de la formació té diversos cops els vidres que podrien ser de l'impacte de pedres. A més, s'hi han posat adhesius de la lluita antifeixista tapant la cara d'Orriols. Per tant, veurem també com acaba evolucionant i si hi ha alguna acció més per part del partit. Canviem de tema perquè quedar-se al Lluçanès o passar a formar part d'Osona, aquesta era la tria que havien de fer els 1.113 veïns majors de 16 anys d'Olost en una consulta popular aquest diumenge. La majoria ha optat per sortir de la comarca del Lluçanès, que es va crear fa un any i mig. Amb tot, els veïns però s'han mostrat dividits perquè amb una participació de prop del 51%, 298 veïns han votat a favor del sí per iniciar el procés de sortir de la comarca del Lluçanès, 250 que no, 10 en blanc i 8 de nuls. La decisió, doncs, s'ha pres només per una cinquantena de vots de diferència. Per tant, veurem si finalment es produeix aquest canvi de comarca. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. I com cada dia, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, fem el repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Molt bon dia i bon dilluns.
Quin cap de setmana més bo que hem passat? Seguirà l'ambient assolellat al llarg del dia d'avui?
Comencem la setmana amb domini de les altes pressions sobre Catalunya. L'anticicló que ens acompanya des del cap de setmana s'anirà desplaçant cap al centre d'Europa i ens enviarà un lleuger vent de llevant. Tot plegat amb cel majoritàriament clar aquest dilluns, però amb alguns núvols baixos que aniran guanyant terreny. Durant la nit, però, es podria escapar algun plugim, un fenomen força anecdòtic. Temperatures contrastades, fresca a l'interior, de nit i matinada, i ambient suau al migdia, exceptuant la línia de la costa, on allà les temperatures es mantindran frenades i fresques durant tot el dia. La mar, esperem vents fluixos en general, de gregal i de llevant, amb un xic de mar de fons. El temps per de cada demà dimarts seria força semblant.
Doncs esperem que la situació canvi i plogui una mica més, que a veure si acaba de refrescar aquest ambient tardorenc que fa uns dies que ens acompanya. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs, aquesta previsió meteorològica de cara avui dilluns i també una mica de demà dimarts. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de sentir el comentari que ens porta avui Josep Taverner.
Cultura a pals. Aquests dies una empresa forana especialitzada en aquests temes i per encàrrec de l'Ajuntament està elaborant un pla estratègic per fomentar l'activitat cultural a pals. La setmana passada aquesta empresa va convocar les entitats culturals del poble per fer una reflexió sobre els condicionants interns i externs que viu el municipi en la dimensió cultural. Forma part d'un municipi amb tres nuclis ben marcats, platja, masos i nucli antic, i amb relativament pocs habitants empadronats i encara menys de residents reals, fa que l'activitat cultural, en aquest cas, sigui en molts casos una activitat de temporada i pensant més en els visitants que no pas en els nostres conciutadans. El pressupost que actualment dedica l'Ajuntament a les activitats culturals és molt baix, prop del 3%. En la reunió es va explicar que a Olot o a Banyoles el pressupost és molt més generós. I també es va reconèixer que una gran majoria de les activitats es concentren en el barri gòtic. L'Associació Cultural de Pals, de la que em formo part, organitza, entre altres activitats, la Festa de Sant Jordi, un festival clàssic Pals a l'agost, festival que va creixent cada any, i també un cicle de xerrades d'octubre a febrer. Aquestes xerrades, d'una manera especial, convoca els nostres conciutadans en temporada baixa. Algunes de les propostes que van sortir del debat en què hi havia representació de nou entitats van ser: hem de recuperar la plaça Major com a lloc de trobada i d'acció cultural, cal un pressupost més generós per cultura des de l'Ajuntament, cal sensibilitzar els conciutadans. També es va constatar que, a part de les festes majors, que n'hi ha dues, una de la vila i l'altra als masos, no hi ha oferta cultural pels joves, que en la majoria viuen allunyats de la vida i les activitats del poble. Sovint per manca d'habitatge, fet que es va constatar en la piràmide d'edats del municipi, on es veu que som un dels pobles més envellits de la comarca del Baix Empordà. Caldrà que Calapruna, ara que s'ha acabat la restauració, s'ompli d'activitats que li permeti ser una veritable casa de cultura.
Doncs esperem que així sigui, que hi hagi més inversió i sobretot també que la gent s'impliqui en aquesta voluntat cultural de fer a pals. Moltíssimes gràcies, Josep Taverner, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu i de passar a fer l'entrevista, escoltem una mica de música amb Millor amb tu, de Marcel i Julio.
Que la terra és un hostatge, que no hi ha sorra a la platja, ara que mil paraules valen més que una imatge, ara que la memòria a la prestatgeria guarda sabidoria en llibres plens de pols, ara que el mar és massa dolç i que l'amor li falta sal, ara que les flors creixen entre esquerdes a l'asfalt, ara que l'aire embafa i els carrers són de fum, respiro molt, molt, molt millor amb tu. Tot passa millor amb tu i és tan, tan, tan millor amb tu. No hi ha ningú com tu. Ara que hem perdut la son, ara que fallen les alarmes, ara que els hiverns no hi són, ara que sobren armes, faltaran ocells al món, ara que el compte enrere comença endavant, ballant sota la pluja ens estem cremant, ara que hi ha tele en colors per veure naufragar la vida, els somnis són pasteres navegant a la deriva, ara que els dies ploren i les nits són plan de llum, jo dormo molt, molt, molt millor amb tu. Tot passa millor amb tu i és tan, tan, tan millor amb tu. No hi ha ningú com tu. Ara que ja ningú riu i es viu amb por, la revolució té nom de dona. Ara que tot ressona, ara que falten peces, ara que res encaixa, es pot fer un puzzle amb peces, ara que baixa el riu tan fort, de les glaceres que s'han mort, ara que les fronteres tanquen el seu port, ara que el mar s'escalfa, ara que es desfaran els pols, jo n'he molt més natural amb tu.
I un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Girona que va estar treballant a la vila romana del Collet a Sant Antoni de Calonge van presentar aquesta setmana els resultats de la campanya d'excavacions d'aquesta tardor. I entre les troballes n'hi podem destacar una descoberta d'una nova gran habitació que conserva tot el terra i el sostre caigut a sobre i els fonaments d'una torre de la vila d'època republicana, entre d'altres descobriments. I per parlar-ne una mica més, ens visita al Supermatí un dels arqueòlegs que ha dirigit aquest treball de camp, en Marc Bouzas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos què suposa haver descobert aquests dos nous elements principals, no?, que destacàveu en les excavacions que s'han fet durant aquesta campanya.
Bé, mira, doncs una mica els dos elements que comentaves, començarem per la torre, que és l'element més antic. Descobrir aquesta torre suposa que la idea que teníem de que la planta de la vila republicana tenia dos grans torres a la façana, o dos torres a la façana, es confirma, perquè una ja l'havíem trobat a les excavacions l'any 2019, i ara trobem aquesta altra que ens permet traçar molt bé i definir molt bé la façana marítima de la vila. I l'altra, l'habitació que també has comentat, doncs demostra que la part imperial, la part més moderna de la vida, encara té molta potència i que està donant una sèrie de sales, totes molt ben pavimentades i molt ben conservades arqueològicament.
Mm-hmm. Perquè qui no hagi estat a la zona del Collet, vull dir, és a Sant Antoni, és una zona elevada on hi tenim aquesta vila romana, que entenc que era un lloc privilegiat, no?, de viure i en el seu moment.
Sí, sí, efectivament, era un lloc privilegiat, estar a uns 20 metres sobre aquesta penya que és el Collet, i, esclar, tenia una gran visibilitat i era un lloc, podríem dir, molt privilegiat, i a més es construeixen allà, la segona part sobretot, amb una vocació molt ja buscant això, un espai residencial de luxe, pavimentat amb grans terres i enriquit amb diferents elements com mosaics, elements arquitectònics de marbre, etcètera. Vull dir, és una vila que ja denota riquesa ja pel lloc i per com està construïda.
Mm-hmm. Perquè, clar, estem parlant de que les excavacions principals que s'han fet en aquesta zona és a la part que dona més a la banda de mar, però també hi ha altres elements que s'han anat descobrint a tot el que seria en aquesta part més plana de la zona del Collet i que encara heu d'excavar, oi?
Sí, sí, efectivament, la vila arribaria ben bé, mínim, fins on hi ha l'actual monestir, i de fet, sota aquest monestir va trobar un gran mosaic romà, que també aniria amb aquesta vila, i una mica més enllà es va trobar la conducció, l'aqueducte, que portava aigua a la vila. És a dir, evidentment, això sí que en època romana implica tenir una classe alta o molt alta, perquè tens un aqueducte que et porta aigua directament de l'estructura, diguéssim, estatal cap a casa teva. Una cosa que en moltes viles no existeix.
Mm-hmm. Per tant, té aquesta característica, no?, que era d'alguna persona rica del moment de l'època romana.
Sí, sí, sens dubte. Hi ha molts elements que, bé, evidentment, sempre n'hi ha de més rics, no? Però vull dir que és una vila que ha vist una persona rica o molt rica, de que les restes que ens queden, encara que algunes no estan del tot ben conservades, denoten que hi havia elements de luxe que només estan a les viles de més riques de la comarca o del territori. Sí, sí.
I relacionat amb l'època romana, durant aquesta campanya, a part d'aquests dos elements tan representatius, heu trobat alguna cosa més que pugueu destacar? És a dir, us ha permès estudiar una mica més com estava composta aquesta vila o algun element característic que no us pensàveu trobar?
Bé, estem acabant de descobrir un altre element que l'hem començat a veure però no l'hem pogut acabar d'excavar, que és una cisterna central en l'espai del pati, que segurament correspondria a la cisterna de l'impluvi de la primera vila, que és de la vila antiga, de la vila de les Torres. I que és el que ens agradaria veure l'any que ve si efectivament confirmem aquesta idea. Perquè segurament abans de tenir l'aqueducte ja es havien d'abastir aigua d'alguna manera i la millor manera de tenir aigua dalt d'aquesta penya era amb una cisterna. I a més la roca natural acompanyava molt, és a dir, és un tipus de roca que no filtra gaire bé l'aigua, per tant els devia ser bastant fàcil construir-hi aquest element, que és el que estem començant a excavar.
Mm-hmm. Per tant, aprofitaven la roca que hi havia a la zona del Collet per fer aquests elements, no?
Sí, sí, i de fet jo crec que els romans tenien força clar que no podien desperdiciar el treball ni la pedra, i molta de la pedra del jaciment ve de la mateixa penya, és a dir, a l'hora de fer extraccions per aquesta cisterna o per fer les rases de fomentació dels murs, ja anaven traient blocs per construir també els mateixos murs, i es veu molt bé en diferents parets de la vila, que es pot observar que ve de pedra que és totalment del Collet, de la mateixa penya. Sí.
Però a més coses, no?, que passen quan excaveu a nivell arqueològic aquest tipus de zones, les diferents fases històriques se superposen i a més tenim elements de la Guerra Civil Espanyola, que tampoc fa tantíssim com l'època romana, però que també, no?, us serveix per entendre les condicions del Collet i de Calonge en aquesta Guerra Civil. Quins elements heu descobert en aquesta campanya de tardor aquí a la zona del Collet relacionades amb la Guerra Civil?
Sí, 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 efectivament, com dius, el Collet, doncs, evidentment, és una posició clarament dominant sobre la badia o sobre el golf de Palamós i el port de Palamós, i per això allà s'hi construeix aquesta línia de trinxera que cada any anem veient una miqueta més, i aquest any hem acabat d'excavar al final d'una de dels seus eixos, i en un extrem hem descobert una altra estructura de formigó, que ja n'havíem trobat una que acabava la trinxera cap al sud, aquesta acaba la trinxera cap a l'est, i que és un parapet, una espècie d'espai per parapetar-se de formigó per poder-se protegir a darrere. I també un altre desaigüe, hem trobat un altre desaigüe de la trinxera, que evidentment l'havien de desaiguar, i totes aquestes, malauradament, totes aquestes estructures sí que afecten greument a les estructures romanes, però bueno, és a dir, després hem de jugar una mica amb la carta d'excavar-les totes per anar veient ben bé què pertany a cada cosa i tot el que ens pot donar aquesta informació els nivells que trenquen les trinxeres.
Mm-hmm. Perquè, per analitzar, no, tots aquests descobriments, perquè entenc que una cosa és descobrir-ho i l'altra feina és aquesta feina d'analitzar-ho. Ara que heu acabat aquesta campanya d'excavació, toca centrar-se en aquest estudi, no?, dels elements que heu trobat.
Sí, sí, efectivament, com bé dius, un cop és excavar i un cop està excavat, doncs s'ha de tractar totes les dades que tenim. Tant començant pel material, que s'ha de rentar, siglar i classificar per poder assignar a una cronologia romana doncs, més o menys concreta, depèn de com es pugui, i també tota una feina d'introduir les plantes, que les fem en fotogrametries 3D, en vols de dron, introduir una cosa que es diu GIS, un sistema d'informació geogràfica, que és un sistema que de planimetria és molt detallat d'aquest jaciment i, de fet, i que permet veure molt bé les diferents fases i tot el que hem excavat, diguéssim, es pot tornar a recuperar a través d'aquests elements doncs, amb certa facilitat.
Mm-hmm. Perquè aquests elements, esclar, no sé si la voluntat és tapar-los perquè es conservin una mica millor, tornar-los a tapar amb una mica de terra, o més endavant museïtzar-los. No sé si quina és la voluntat ara mateix.
Bé, és una pregunta interessant. Jo penso que actualment, doncs, des de la Generalitat es demana als projectes de recerca, com és el de Calonge i com és molts altres que hi ha al país, que inverteixin una part del pressupost en restaurar el patrimoni. És a dir, no es pot destapar tot el jaciment i deixar que caigui al cap de 3 o 4 anys, clar, sinó que s'ha de restaurar doncs, de manera progressiva l'excavació. En el cas del Collet, estem treballant amb una empresa que es diu Signinum SL i també hem rebut un ajut de la Diputació per restaurar els espais que anem descobrint més susceptibles de ser doncs malmesos per la pluja, pel vent, etc. Com per exemple aquests paviments que dèiem de morter, doncs els estem reconstruint, la trinxera l'emplenem amb graves perquè no es degradin les parets de la roca, etc. De tal manera que si un dia es vol museïtzar, diguéssim que ja hi haurà una part de feina avançada, sobretot en conservació del patrimoni, per evitar que d'aquí 10 o 15 anys la vila quedi totalment abandonada o enruïnada, com altres, malauradament, jaciments de... que es coneixen.
Mm, per tant, no és només aquesta voluntat d'excavar i descobrir, sinó també de conservar aquests elements.
Sí, sí, evidentment. És a dir, hi ha casos en excavacions d'urgència, que no és el cas de Calonge, que els elements no es poden conservar o s'han de tapar, però en el cas nostre jo penso que és un projecte que ja té una llarga durada, va començar el 2015 i hi havia hagut intervencions abans, i que passa també per anar conservant, doncs podríem dir, restaurant i patrimonitzant alguns dels elements que anem descobrint, i et dic que sobretot es fa amb els intervenents que estan més malmesos. Mm-hmm. I a mica en mica es va fent tot el que es pot, diguéssim. Mm-hmm.
Perquè és important, no?, estudiar aquest tipus de restes de la vila romana del Collet, és a dir, esclar, sí que es coneix el Collet a Calonge i Sant Antoni, però ara sí que en els darrers anys s'ha sentit a parlar bastant, no?, d'aquestes restes romanes amb els diferents descobriments que heu anat fent, però per què és important conèixer aquest passat de la vila romana del Collet?
Bé, jo penso que és important sobretot a nivell històric patrimonial, és a dir, el Collet té el municipi té un patrimoni molt important que a més ha demostrat la gent del poble ve moltes vegades a veure'ns, és una cosa que interessa, una cosa dinàmica, podríem dir, i que permet vehicular moltes activitats diguéssim didàctiques, doncs amb jornades de patrimoni, etc. I també podrà permetre la gent del poble i també de fora, evidentment, conèixer una mica més com era el territori. Ja sabran que hi plantaven vinyes, sabran el que menjaven, sabran una mica com venien. Ja no és un estudi només de ruïnes o com el que es diu de anar a treure pedres, sinó que estem treballant amb un estudi que inclou doncs, el paleopaisatge, doncs, la dieta d'aquesta gent, com vivien i com morien, etc. Vull dir, un tema global que permetrà explicar molt bé com era la gent que vivia al Collet doncs ara fa uns 2.000 anys.
Mm-hmm. Sorprenent, 2.000 anys, sembla que fos ahir. I després de fer tots aquests estudis, i ja entenc que esteu preparant la campanya de l'any que ve, però quines seran les futures zones que cal estudiar, no?, per entendre una mica més tot aquest passat que hi ha a la vila romana del Collet?
Sí, jo penso que avui principalment seran dues. Una, acabar el pati, el que t'havia comentat, acabar aquesta cisterna d'aigua que està... A veure què, a veure fins on arriba i quin material ens aporta, que solen ser molt importants. I l'altra és excavar cap a l'oest, que veurem dues coses. Més habitacions de l'ala imperial, com aquesta que comentaves que hem descobert amb l'enderroca a sobre, i acabarem la trinxera, a veure si la podem connectar amb un front, amb un balcó baluartat de formigó que ja es veu avui en dia, però encara no hi han pogut connectar l'accés. Inclús s'hi podria arribar a accedir, jo crec que és com un, no és un búnquer perquè no té tota la forma, però sí que és una planxa de formigó aplacada al collet amb una finestreta que avui en dia és plena de terra, però seria interessant poder-nos hi acostar i també poder-la excavar, evidentment.
Perquè també entenc que podríeu trobar elements, com us ha anat passant en aquestes darreres excavacions, no, de l'època, és a dir, elements, restes, no, de vida humana en aquesta zona.
Sí, dius de la Guerra Civil, eh?
Exacte, sí, sí, sí.
Sí, sí, se n'havien trobat, eh? Se n'han trobat moltes bales, s'han trobat inclús una granada, es va trobar un any, una granada per detonar, amb la qual cosa va haver de venir els Mossos d'Esquadra, bueno, a l'equip, la pólvora, però sí que és evident que es poden trobar elements de vida, com doncs llaunes de conserva, o algun objecte d'ús personal, com rellotges o medalles, però que en aquest cas no, al collet no n'hem trobat, eh? Però sí que se'n podien trobar, evidentment, perquè hi havia gent que passava allà estona i estona, o disparant, o, bueno, o fent guàrdia, etcètera, etcètera. Sí que hi havia casquets disparats, per tant, hi devia haver algun intercanvi de trets en algun moment, però d'aquestes restes es tracten com si, bueno, com a restes arqueològiques, és a dir, es guarden, s'inventarien, es classifiquen, i quan podem, doncs també mirem en quina direcció estan disposades les bales, perquè evidentment això implicarà disparar cap a un costat o cap a un altre. Però en aquests últims anys no n'estem trobant tantes, segurament la zona on més es va disparar ja s'havia excavat el 2018 i 19, si no m'equivoco.
Molt bé. I ja per acabar, quan està previst, no, que torneu al collet a excavar i com us prepareu, no, per aquesta campanya del 2025?
Sí, doncs està previst una mica seguir amb el sistema que fem els últims anys, que és fer una campanya gran amb arqueòlegs professionals i una campanya més curta que la fem amb estudiants voluntaris de la Universitat de Girona, que evidentment també convertir el jaciment una mica en un espai doncs, que els alumnes puguin anar-hi a aprendre i a veure les metodologies d'excavació que apliquem. I en principi la nostra idea seria fer aquestes dues campanyes durant el primer semestre del 2025, eh? Una més cap a l'estiu i l'altra potser més a la primavera, per ja acabar, diguéssim, aquest projecte de 4 anys que teníem, que aquest és l'últim any, i intentar demanar-ne un altre per 4 anys més per seguir treballant, excavant en aquest jaciment.
Doncs estarem molt pendents dels propers descobriments que hi hagi en aquesta zona del Collet, i també li volem donar les gràcies a Marc Bouzas per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Que vagi molt bé. Adéu.
I quan passa un minut i mig de 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de començar destacant que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona ha desestimat el recurs que Salvem la Pineda d'en Gori havia interposat contra la llicència d'obres de dos blocs de pisos ubicats als números 1 i 3 del carrer Sant Esteve de Palamós. La sentència, més el 31 d'octubre, dona resposta a aquest recurs interposat el 2018 abans que s'edifiquessin. Les construccions tenen uns 16 metres d'alçada i compten amb 24 apartaments cadascun, gratge, soterrat i piscina exterior amb zona de solàrium i enjardinat. L'empresa constructora i l'Ajuntament de Palamós van fer un estudi d'impacte i integració paisatgística clarament insuficient que no té en compte la llei del paisatge, lamentava la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa, que relata que davant d'aquesta situació l'entitat va encarregar dos estudis més.
Aquesta part de la Pineda d'en Gori, la part situada al nord de la Pineda d'en Gori, no s'hauria d'haver construït mai, encara que fos edificable, perquè no està d'acord ni amb la llei de patrimoni cultural català ni amb la llei de paisatge.
Per la seva banda, i tal com relata la plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori, el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona també va encarregar un peritatge a una llicenciada en ciències ambientals i especialitzada en paisatge per tal que elaborés un dictamen pericial ambiental sobre aquest conjunt residencial. En aquest estudi ratificava que la visió dels dos edificis afecta de manera contundent el paisatge, tal com explica Zeta Figa. En concret, la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori detalla que l'impacte descrit al peritatge rau en el fet que els blocs no estan integrats al paisatge i són visibles des de diferents punts del cap de Planes a la fosca i del camí de ronda perquè sobresurten dels pins més alts. Els ecologistes lamenten que, tot i això, i de forma inversemblant, la sentència no fa cas a aquest estudi pericial. Des de l'entitat ecologista defensen que l'estudi d'impacte i integració paisatgística hauria de complir dues lleis. La llei del patrimoni cultural català, que protegeix el bé cultural d'interès nacional de la Cala Salguer, i la llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que de Tallaseta Figa, que insisteix a dir que aquests blocs no tenen en compte aquesta darrera llei perquè es veuen des de molts punts de l'entorn i això afecta negativament el paisatge. En aquest sentit, els ecologistes lamenten que la zona sigui edificable i no es protegeixi. A més, des de Salvem la Pineda d'en Gori recorden que la construcció d'aquests blocs s'ha carregat més del 20% de la massa arbòria de la zona amb la tala d'un bon nombre de pins. És per aquest motiu que ara Salvem la Pineda d'en Gori ha interposat un recurs d'apel·lació que s'eleva al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de la desestimació d'aquest primer recurs. A més, els ecologistes volen evitar la construcció d'un tercer edifici que està previst que es faci al costat dels dos anteriors. Veurem com evoluciona tot aquest litigi. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat inicialment les ordenances i taxes per al 2025 amb els vots a favor de l'equip de govern, que és de Tots per Sant Feliu i el Partit Socialista de Catalunya. I de l'aprovació de les ordenances de manera inicial, que s'ha fet aquest dijous en un ple extraordinari, cal destacar que s'ha aprovat un increment en la taxa de recollida d'escombraries de llars i negocis del municipi. Carla, què més en sabem?
La taxa que es modifica respecte a l'any passat és la de tractament i recollida de residus. Des del govern municipal apunten que aquesta pujada es deu al tancament de l'abocador de Solius i per l'aplicació de la nova normativa europea. Aquest darrer punt, i tal com expliquen des de l'equip de govern, especifica que l'Ajuntament ja no pot assumir el cost del servei d'escombraries i està obligat a repercutir a la ciutadania el cost d'aquest servei. En el ple, el regidor Josep Malció apuntava que aquesta pujada en la taxa de recollida de residus suposaria uns 4 euros més al mes per les famílies, en total uns 40 a l'any. Des de Junts, però, critiquen que la pujada d'aquesta taxa acabi sent d'un 20% per les llars i d'un 25% per als negocis industrials. Esquerra i Guíxols del Carrer van retreure també que aquesta taxa s'hagi incrementat dos anys consecutius. A més, Guíxols del Carrer ha recordat la manca de mesures per millorar el sistema de recollida de residus i la manca de voluntat des del consistori d'implementar el servei porta a porta o xips als contenidors. El govern local, però, ha decidit no pujar altres taxes i impostos com l'impost sobre béns immobles.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Pals ha donat llum verda a la segona fase del projecte de Via Verda per connectar els masos de Pals amb la platja Mariona.
El ple de l'Ajuntament de Pals ha aprovat inicialment la segona fase del projecte de la Via Verda que connectarà el nucli dels Masos de Pals amb la platja de Pals. L'objectiu és fomentar la mobilitat sostenible per vianants i bicicletes. A més de la construcció del camí, també s'ha aprovat l'expedient d'expropiació per taxació conjunta necessari per dur a terme les obres. Els expedients es podran consultar durant un mes a través del portal de transparència de l'Ajuntament o de manera presencial i les persones afectades pel procés d'expropiació tindran l'opció de presentar reclamacions. Aquest projecte prioritari, tal com va explicar l'alcalde Carles Pi en una entrevista a finals de setembre, vol millorar la seguretat dels ciclistes i turistes, que actualment fan servir la carretera per desplaçar-se entre aquests dos nuclis.
I canviem de tema perquè detenen un home a Sant Feliu de Guíxols per diversos robatoris en un pàrquing comunitari del carrer de la Mercè, Laura.
El passat 15 d'octubre, a la plaça del Mercat, els Mossos i la policia local de Sant Feliu de Guíxols van detenir un home. Està acusat de 7 robatoris a l'interior de vehicles i 5 robatoris més amb força en trasters. Tots s'haurien comès durant la matinada del 9 d'octubre, a un pàrquing comunitari localitzat al carrer de la Mercè. El detingut té 34 anys i ja té antecedents penals. Sota autorització judicial, les forces de seguretat van escorcollar el domicili de l'acusat i es van trobar objectes que el relacionarien directament amb els fets, com ara 7 bicicletes, 3 cascs de motocicleta i un martell que s'hauria utilitzat per trencar vidres, a més de diverses claus de vehicle i comandaments de pàrquing. L'endemà de la detenció, l'home va passar a disposició judicial.
I I un caçador furtiu mata tres oques protegides a l'estany de Pals. I és que aquestes tres oques són d'una espècie protegida que s'anomenen, doncs, oques de galta blanca. Els fets els van presenciar un grup d'ornitòlegs que van alertar els agents rurals. Segons la Federació Catalana de Caça, l'individu implicat en els fets no tenia autorització per caçar en aquesta zona privada, que és gestionada per l'associació local. El president de la federació, Joaquín Zarzoso, ha assegurat que emprendran accions legals contra el caçador, ja que no disposava de permís ni per accedir a l'àrea ni per caçar cap animal. Zarzoso ha remarcat que les oques de galta blanca són una espècie cinegètica, és a dir, que està prohibida la seva captura. Les oques mortes seran traslladades al centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, on se'ls practicarà una necròpsia per determinar amb precisió la causa de la mort. La quarta oca, que ha resultat ferida, també serà tractada en aquest centre. Birding Catalunya ha denunciat la vulnerabilitat de les espècies protegides en zones d'alt valor ecològic com l'estany de Pals i ha fet una crida a reforçar la vigilància en aquestes àrees per evitar nous casos de caça il·legal. Segons han indicat, aquest tipus de pràctiques posen en perill la fauna autòctona i amenacen els esforços de conservar el patrimoni natural de la zona. Aquest incident ha tornat a posar sobre la taula la problemàtica de la caça il·legal a Catalunya, especialment en espais naturals protegits. Els agents rurals han reiterat la importància de respectar les normatives vigents i de col·laborar amb les autoritats per garantir la seguretat i la protecció de la fauna salvatge. I canviant de tema, perquè Torroella de Montgrí i l'Estartit aproven noves limitacions per als patinets i bicicletes elèctriques amb l'objectiu de garantir la seguretat als espais públics. Mariona.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha posat en marxa una nova ordenança per regular l'ús de patinets i bicicletes elèctriques, així com altres vehicles de mobilitat personal. L'objectiu és millorar la seguretat i la convivència a l'espai públic. La normativa, que ja ha entrat en vigor, estableix normes com l'obligatorietat de portar casc, la prohibició de circular per voreres o zones de vianants i límits de velocitat segons les diferents àrees de la vila. L'ordenança va ser aprovada després d'una consulta pública on els veïns van expressar les seves preocupacions i suggeriments. Entre les mesures més destacades es troben les aplicades al nucli històric de Torroella i als carrers més transitats de l'Estartit, com el carrer Santa Anna, on s'ha implantat l'obligació de baixar els vehicles durant els horaris comercials. Així es busca garantir la seguretat dels vianants en hores de més afluència. A més, la normativa preveu sancions de fins a 1.000 euros per conductes greus, com circular sota els efectes de l'alcohol o drogues o de manera temerària. Des de l'estiu, la policia local ja ha començat a denunciar infraccions com és circular per voreres o conduir amb auriculars.
I canviant de tema, perquè el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha entregat aquest diumenge el Premi Terracota Bienal a la ceramista Núria Gimbernat. La seva peça ha estat escollida pel jurat d'aquesta primera edició del Guardó i en aquesta entrega de premis i clausura d'aquesta segona edició de la Terracota Bienal també han assistit diputats i membres del govern municipal. Carla, què més en sabem?
Salvador Illa ha recordat en el seu discurs la rellevància que té la Bisbal en el món de la ceràmica. Per això ha remarcat la importància d'organitzar actes com la Terracota Bienal per poder promoure la identitat de la Bisbal i alhora la necessitat d'innovar i adaptar-se al present i futur del sector.
També ofereix més lliçons aquesta Bienal de Terracota. Primer, manté viva i reivindica d'una forma explícita, que és difícil de desacomplexar, la vinculació de la Bisbal al món de la ceràmica. La ceràmica com una part de la identitat de la Bisbal i de tot el territori coïntat, no? Per tant, reivindico una tradició que ha donat, diguem-ne, prosperitat, que ha generat prosperitat a la Bisbal, s'ha viscut de la ceràmica. No? Ho he pogut constatar visitant alguns dels expositors i molts d'ells eren tercera o quarta generació de bosses que porten, per tant, tenen tota una tradició al darrere. Reivindica una tradició, però reivindica també la necessitat d'innovar, d'adaptar-se al present, de no fer les coses com es feien fa 50 anys o 70 anys, per tant, de veure com ha canviat el món i com ens hem d'adaptar a aquest món.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha coincidit amb Salvador Illa a parlar de la importància que té la ceràmica pel municipi. Per això remarca que cal reivindicar el passat, present i futur de la ceràmica a la Bisbal.
qualsevol persona que no sigui de la ciutat perquè es passegi veurà que encara té una importància, si més no arquitectònica, que hi ha moltes fàbriques encara, algunes en desús, altres en funcionament. Per tant, és un passat que no volem deixar perdre, que l'hem de continuar preservant, però volíem orientaríem la ceràmica no només en clau de passat, sinó en clau de present i sobretot en clau de futur.
L'organització de la segona Terracota Bienal fa molt bona valoració de l'edició d'enguany, tant de la part expositiva com de les jornades tècniques que es van celebrar el passat dissabte. La voluntat, però, és fer créixer aquesta proposta amb la voluntat de mostrar el passat, el present i el futur en el món de la ceràmica. Han estat més d'un miler de persones les que han passat per la part expositiva.
I canviem de tema perquè l'Escola Pi Verd de Palafrugell ha enviat una carta al Departament d'Educació per reclamar més recursos i atendre millor les necessitats de l'alumnat amb necessitats especials. La directora del centre, Rosa Paniagua, explica a Ràdio Palafrugell que el model d'escola inclusiva està molt bé, però destaca que calen més recursos per poder fer una atenció diferenciada. El model busca vetllar per les oportunitats d'aprenentatge per tothom, independentment de les seves capacitats, condició social o cultural, de religió i altres aspectes. Ferran.
Paniagua explica que cada cop hi ha més alumnes amb necessitats especials de suport educatiu.
Tu te podies dedicar a aquest grup de suport que només una petita empenta s'enganxava en el carro del curs, no? Ara la ràtio ha baixat, hem passat de 25, ara hi 3 i 4, són 18 nens, però d'aquests 18 hi ha reserva d'un NSA, són aquests amb dificultats, i 8 NSB. Aquests NSB són els que no tenen l'idioma, són aquests nouvinguts. Clar, de 18 ja tens 8 que tenen aquestes condicions. Clar, ja tens la limitació del llenguatge. El llenguatge ja, la primera dificultat hi és, no?
La directora reclama que els pressupostos dedicats a educació no canviïn independentment del govern que hi hagi a la Generalitat.
Molt bé, tu vols una escola inclusiva, volem tirar cap a aquesta escola inclusiva, doncs que vinguin tots els recursos necessaris i que no depenguin, això és el que diu la carta, que no depenguin dels pressupostos ni de la política que hi hagi, ni del grup polític que hi hagi, que sigui un pressupost fix. Si tu vols aquesta inclusió, es dota la econòmica, amb recursos econòmics o personals, perquè això funcioni.
Paniagua explica que per potenciar la inclusió també han dividit el pati en zones segons els interessos de cada alumnat. Han fet espais dedicats al dibuix, al ball, als jocs de taula o les pistes de futbol i bàsquet.
Hem obert espais de pati diferents, on aquí també ve la inclusió. On aquell alumne se sent més bé, doncs jo m'agrada molt dibuixar. Me'n vaig a un espai on te'n puc dibuixar. Al menjador, abans de ser menjador, hi ha tot un espai, hi ha 8 o 10 taules que fan jocs de taula. Els nens, des de l'Uno, des de l'Artes en Raya, des de escacs, perquè els agraden molt els escacs. I això, el pati normal, que el pati de tota la vida, sí que hem separat les pistes de futbol i de bàsquet que abans estaven, se solapaven i ara estan separades.
I pel que fa als projectes educatius, l'escola ha impulsat el projecte Petits Comedians per representar obres al Teatre Municipal de Palafrugell. I és que l'any passat els més grans van interpretar Els Pastorets amb la participació d'altres cursos. I nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí, anem a fer un repàs a l'actualitat tecnològica i d'oci amb en Martí Seguer. I com sempre, abans d'acabar el supermatí d'aquest dilluns, parlem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
A veure, comencem parlant de Loops, la nova alternativa a TikTok. Una altra?
Sí.
Però què ens pots explicar d'aquesta xarxa social? Vull dir...
Doncs mira, Loops és una xarxa social que està a punt de veure la llum en una versió beta. Aquesta plataforma ha estat creada per Daniel Supernaut, un desenvolupador canadenc que també va fundar PixelFit, una alternativa a Instagram.
El cognom...
Sí, eh? La seva idea és oferir una alternativa a TikTok dins del Fediverse. I què és això del Fediverse? Doncs un conjunt de plataformes descentralitzades i de codi obert. Això vol dir que, a diferència de les grans xarxes socials controlades per empreses, aquestes eines tenen un funcionament més transparent i sostenible. Loops, que s'inspira en Vine, es basa en una publicació, en les publicacions de vídeos curts de fins a 30 segons. La principal diferència amb TikTok és que vol evitar el famós scroll infinit, que ens manté enganxats a la pantalla per sempre més. De fet, vol promoure un ús més saludable en funcions i amb límits de temps quan l'usuari fa massa estona que navega. També té eines de moderació potents i no prioritza la monetització de continguts, cosa que és un canvi important respecte a les altres plataformes.
A mi m'has mencionat Vine i m'has despertat coses.
Sí?
Ostres, era una plataforma genial.
Doncs mira, està basada en això.
Quina llàstima. Vull dir, però està bé que surtin alternatives i clar, més si tenen aquest concepte, no?, que busquen més per la salut de l'usuari que no pas la monetització.
Exacte. I a més serà compatible amb Mastodon i Pixel Feed. Això fa que la xarxa social no serà aïllada. I el codi serà obert, com dèiem, i també l'algoritme de recomanació de continguts, amb la qual cosa també es buscarà col·laborar amb altres plataformes per fer més gran aquest projecte.
Mm-hmm.
Bé, una alternativa a TikTok per veure vídeos i per no quedar enganxats permanentment, no?
És que aquest és el problema, crec jo, Vull dir, ja com et vaig dir la setmana passada, jo no tinc TikTok perquè em queda lluny i estaria enganxada tot el dia.
És addictiu, sí, sí.
Sí, vull dir, anem a dir les coses clares. És addictiu.
Sí, sí.
Però molt bé, molt bé. No sabia que existien aquest tipus de plataforma, la veritat. Però continuem amb temes que afecten la vida quotidiana. El Col·legi de Metges de Barcelona ha fet una recomanació important sobre l'ús del mòbil, dels mòbils per joves. De què es tracta? Molt important, joves i mòbils, recomanacions.
Recomanacions, sí, així és. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha publicat un document on recomana endarrerir l'edat a la qual els infants reben el seu primer mòbil fins als 16 anys, si és possible. Aquesta recomanació es basa en estudis que indiquen que l'exposició prematura a les xarxes socials i altres funcionalitats dels smartphones pot tenir un impacte negatiu en la salut mental i física dels adolescents. El document inclou altres consells, com evitar l'ús de pantalles en determinades situacions, per exemple, abans d'anar a dormir o durant els àpats familiars. També suggereix limitar l'ús de dispositius electrònics als dormitoris per evitar que interfereixin en el descans. I també la proposta es posa èmfasis en la responsabilitat no només de les famílies, sinó també de les administracions i de les empreses tecnològiques que haurien de facilitar eines per bloquejar l'accés a continguts inadequats per als menors. Aquesta guia també promou la prohibició de l'ús de telèfons intel·ligents en escoles i vol sensibilitzar també sobre la pressió social que poden sentir els joves a l'hora d'adoptar aquestes tecnologies massa d'hora.
Però aquest és un tema que s'arrossega de fa...
Sí, sí, és...
molt.
I fa molt de temps que es recomana, no, això, però bé, ara és el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Per tant, una base científica.
Exacte, que amb un estudi ben fet i ben contrastat dona totes aquestes recomanacions, per tant
potser,
tot el que puguem aplicar.
Sí, exacte, crec que, i a més hi ha coses que crec que es poden aplicar a persones que no són joves, vull
sí,
dir,
sí, sí.
Per exemple, deixar el mòbil abans d'anar a dormir una estona abans,
sí,
no?
Sí, l'ús de evitar l'ús de pantalla abans d'anar a dormir és molt recomanat. No només el del mòbil, també parlem de teles.
Sí, està clar.
Per tenir un bon descans. Sí,
per
sí.
Tant, que ens ho comencem a aplicar.
Sí.
I seguim amb una col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Festival Cruïlla. Martí, què en sabem?
Doncs mira, la Universitat Autònoma de Barcelona...
Martí.
Sí, dic, la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb el Festival Cruïlla, han impulsat una càtedra molt innovadora amb l'objectiu d'utilitzar la intel·ligència artificial per millorar la gestió dels grans esdeveniments culturals, com ara concerts multitudinaris. La càtedra tindrà una durada de 3 anys i un pressupost de 800.000 euros, dels quals la major part prové del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. L'objectiu és aplicar la IA per trobar solucions en àrees com la gestió dels residus, la mobilitat o els sistemes de pagament en esdeveniments amb molta afluència de gent. En definitiva, volen fer que els concerts siguin més sostenibles i còmodes pel públic. A més, s'estan plantejant fórmules per oferir experiències personalitzades a cada un dels espectadors, sempre seguint criteris ètics i de sostenibilitat.
Una proposta molt interessant, la veritat.
Molt, molt, molt. A més, aquest projecte compta amb un equip d'investigadors de la UAB, del Centre de Visió de Computadors i de l'Institut d'Intel·ligència Artificial, entre molta altra gent, i també hi col·laboren entitats com el Barcelona Music Lab i la Fura dels Baus, que porten un enfocament interdisciplinari que barreja art i ciència. El que es vol aconseguir aquí al llarg termini és testejar aquestes tecnologies en concerts reals com ara el Cruïlla, on es podrien veure innovacions en la interpretació entre artistes i el públic o millores en la gestió de la mobilitat i de la seguretat. En definitiva, el que es vol és convertir aquests esdeveniments en veritables laboratoris vius per experimentar amb la IA aplicada a la cultura.
Doncs una proposta molt interessant, i més tenint en compte que a vegades aquests festivals queden molt massificats.
Sí, 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 i tot el que hi puguis aportar o el que la intel·ligència artificial hi pugui afegir, doncs, escolta, benvingut sigui que, i que s'investigui, no?
Sí, sí, més si és aquest, aquest testeig, no?
Sí, a fi de, a fi de bé, no?
Exacte. Sí, sí. I ara canviem de tema per parlar d'una missió espacial impulsada per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Què ens en pots dir? Que, per cert, l'altre dia vaig escoltar, recordant, sí, recordant anteriors seccions que hem fet, que el coet d'Elon Musk, sí, va aconseguir aterrar amb aquelles pinces tan estranyes.
Sí, 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 i ho va aconseguir i...
Estic sorpresa.
S'obre el futur dels coets reutilitzables d'Elon Musk, sí, sí.
No, no.
De moment va funcionar bé la primera prova, no t'ho he portat perquè he pensat...
No, no.
Bueno, és una primera prova, deixa que em facin dos o tres més i després ja ho expliques.
Potser ha sigut sort, no? No ho sabem.
Bueno, la cosa és que baixava, vaig veure el vídeo i baixava aquell coet encès. Ostres, però va quedar superben col·locat, superbé, vaig pensar, caram.
Caram,
caram, amb els coets reutilitzables, molt bé, molt bé. Sí,
és que ho vaig escoltar en directe i vaig, de seguida vaig pensar en tu i, sí, sí, i en la secció. Però tornem al tema de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, perquè què ens diuen?
Doncs mira, ens diuen sobre un projecte que es diu FOTSAT. I aquesta és una notícia molt rellevant dintre d'aquest àmbit, perquè l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya ha anunciat la creació del primer nanosatèl·lit català, que es dirà FOTSAT, i que aquesta missió el que consistirà és en observar les 10 milions d'estrelles més brillants de l'univers, i forma part d'aquesta nova estratègia del New Space de la Generalitat. El satèl·lit serà dissenyat per una empresa catalana que es diu Open Cosmos, que ja ha participat en altres projectes d'envergadura a l'espai, en projectes que es fan a l'espai, i el FOTSAT, tal com es diu, utilitzarà dos telescòpics, un amb un sistema de miralls rotatius per captar imatges espectrals visibles i ultraviolades a l'espai, i l'objectiu principal és donar suport a la recerca d'exoplanetes, caracteritzat per estrelles, i estudiar fenòmens transitoris com les supernoves, que no sé ben bé què és, eh?
Crec que és algo relacionat amb el Sol, potser, alguna cosa.
No ho sé, són coses...
Vull dir,
són
coses, coses especials,
sí,
eh?
Sí, coses d'un altre planeta, eh? Mai més, sí, dit. Aquest projecte està previst que comenci el 2025 i el satèl·lit orbitarà a una altitud d'uns 500 quilòmetres, per tant, les òrbites baixes del planeta, diguéssim, i a més, a les observacions astronòmiques, aquest projecte també reforçarà la col·laboració pública o privada entre el sector espacial català, creant un precedent molt important per a futures missions científiques de petit format, però també amb gran potencial científic.
Que a mi el que em sorprèn és que últimament el tema d'anar a l'espai pel que fa a l'àrea Catalunya,
sí,
està molt a l'ordre del dia, que fa gràcia.
És que hi ha bastantes empreses d'aquí a Catalunya,
sí,
que s'hi dediquen i que estan molt posats en això i, escolta...
I a més, amb projectes interessants.
Sí, sí, sí.
No, no ho sé, potser arribarem a col·laborar amb Elon Musk, qui sap.
Bueno, de fet, els...
O ja hi són.
Bueno, el llançament d'aquests nanosatèl·lits només es pot fer o a través d'Elon Musk o a través d'una altra empresa. Per tant, aquests llançaments de nanosatèl·lits o els fa el senyor Elon Musk o una altra empresa, que no me'n recordo com es diu. Per tant,
em farà molta gràcia si els llença Elon Musk, vull dir...
Sí, 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 la majoria de nanosatèl·lits d'aquí a Catalunya o són llençats per ell o per una altra empresa, però és que portin nanosatèl·lits de forma econòmica, diguéssim, o en massa a l'espai, només hi ha dues empreses que ho fan.
Doncs estarem pendents
i no,
saber qui
i no
les porta.
En llencen només un, eh?
En aquest
transbordador, diguéssim, potser posen en òrbita 300 i un d'ells... Aquest,
serà aquest.
Serà
aquest. Que xulo.
Sí, sí.
Estarem pendents.
Sí, sí.
Però acabem fent un repàs a una última notícia relacionada amb els codis QR i tecnologia. Què ens pots explicar sobre el projecte de la Universitat de Barcelona i també la Universitat Oberta de Catalunya?
Doncs mira, aquest és un projecte de col·laboració entre aquestes dues universitats o amb un equip d'investigadors que ha desenvolupat un algoritme que permet millorar la lectura de codis QR en superfícies irregulars.
Interessant.
Pensa que les superfícies com els cilindres o els paquets de missatgeria sovint es deformen aquests codis,
sí,
fent-los difícils de llegir o illegibles pràcticament. Doncs l'algoritme aquest aprofita els patrons dels codis per ajustar la topografia de la superfície i aconseguir una lectura molt més precisa. Aquest avenç tecnològic podria tenir moltes aplicacions, tant en la logística i el comerç com la de la seguretat. A més, els investigadors volen aplicar aquesta tecnologia per evitar atacs cibernètics i la manipulació de codis QR per redirigir a llocs maliciosos. Per tant, és un bon exemple de com la innovació matemàtica i tecnològica pot solucionar els problemes del nostre dia a dia.
Doncs està molt bé, molt interessant, i també n'estarem pendents perquè, sí, sí, la veritat és una bona proposta. Però se'ns acaba el temps i hem de deixar la secció aquí. Moltes gràcies, Martí.
Molt bé, que tinguis bon dia.
Gràcies, igualment, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Dilluns amb més sol i arribada de núvols baixos al llarg del dia, deixant un vespre i nit amb un cel força més cobert. No es descarta algun plogim anecdòtic durant la nit. Temperatures a ratlla, amb fresca de nit i matinada i més bonança al migdia. Vents fluixos entre gregal i llevant, amb una mica de mar de fons. Demà dimarts repetirem la jugada.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I com sempre, ens tornem a retrobar demà a les 8 del matí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé aquest inici de setmana. Adeu, adeu.